News a quatre pessetes.
I sí, anem a parlar d'habitatge, que continua sent un tema complicat. El debat de política general del Parlament va deixar un titular, i és que el govern vol fer 210.000 habitatges a Catalunya mitjançant la col·laboració público-privada. Tenim en línia el Joan Carles Codina, ell és soci director d'Escoda Codina Advocats i Economistes. Joan Carles, què tal? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres de nou, per intentar posar una miqueta de llum a aquesta tempesta de l'habitatge que no s'acaba de solucionar, passin els anys que passin. I la primera pregunta que et volia fer és si aquestes paraules, aquesta promesa del govern de fer 210.000 habitatges, tu ho veus possible?
Bueno, és una fita ambiciosa, com a mínim. I hem de pensar que actualment a Catalunya s'estan construint entre 15.000 o 18.000 habitatges nous a l'any. De manera que assolir aquest objectiu voldria dir mantenir aquest ritme durant més d'una dècada. I, sobretot, agilitzar tràmits i sòl disponible. I hem de pensar també doncs, bueno, que a part d'aquesta fita, doncs, ha d'haver-hi obrers de la construcció o constructores que actualment estan fent altres coses. Per tant, no és impossible, però caldrà una gestió constant i un finançament estable. O sigui que serà realment tot un desafiament.
Esperem, deies, entre 15 i 18.000 a l'any i volen fer 210.000, doncs sí, és més d'una dècada, eh? A més, coincidint amb aquest debat, es va anunciar la cessió a la Generalitat d'un paquet d'habitatges de la Sareb que seran gestionats per la Generalitat per tal que puguin sortir al mercat. Això, en principi, és una bona notícia, no? Pot alleugerir aquesta notícia, la falta d'habitatge?
Sí, estem parlant d'uns 13.000 habitatges i uns 300 solars. Però, clar, s'ha de tenir en compte que molts d'aquests habitatges requereixen rehabilitació o regularització jurídica. Vol dir que, a curt termini, anirà bé per alleugerir una mica l'atenció al mercat, però no és una solució estructural.
És a dir, que les solucions encara estan una miqueta lluny. A més, es donen contradiccions, com, per exemple, molts oients es poden preguntar com pot ser que si s'han limitat el preu del lloguer a les anomenades zones tensionades, al centre de les ciutats, ara l'Institut Nacional d'Estadística diu que el preu del lloguer al setembre ha pujat a Barcelona com no ho havia fet des de fa més d'un any. Com s'explica això?
Bueno, hi ha diversos factors que ho explicarien, eh? Per una banda, que aquests topalls són pels contractes nous. Per tant, els contractes antics que es vagin renovant però segueixen amb els preus d'abans. I si segueixen amb els preus d'abans. Després tampoc no hi ha un control exhaustiu. Molt sovint l'administració pren decisions, però després no té els recursos per fer el seguiment de les mateixes. I després hem de tenir en compte que davant d'aquesta regulació i aquesta limitació dels preus, molts propietaris han fugit del mercat de lloguer normal i s'han anat a altres jocs, com per exemple el lloguer d'habitacions o cap als pisos turístics. I això fa que en el seu conjunt, pues, evidentment, es doni que l'atenció dels preus de lloguer ha pujat. Hem de pensar que la solució, al final és molt fàcil, però sembla ser que és molt complicada, que és que s'ha d'augmentar l'oferta. I perquè s'augmenti l'oferta, cal que hi hagi unes condicions perquè els propietaris se sentin segurs d'anar aquesta oferta, no? I jo sempre, quan hem parlat d'aquest tema, ho senyalo. Un propietari ha de tenir la garantia de que si no cobra el lloguer, sigui el que sigui, fins i tot el que està topat, pugui recuperar la seva venda ràpidament o pugui obtindre el cobrament ràpidament. Què passa? Que això no cal inventar res, ja està, vull dir, solucionat. Uns avals públics, de tal manera que els propietaris sapiguessin que si un arrendatari no pot pagar, no sigui el que no vulgui, si no pot pagar, doncs un aval públic que garanteixi el pagament d'aquella renda. I l'altra banda, doncs, dotar a l'administració de justícia de més recursos perquè hi hagi uns procediments ràpids. Igual que hem creat jutjats especialitzats en alguns temes que han sigut punyents per la societat, aquest és un, i caldria crear uns jutjats especials de l'habitatge, de tal manera que si es donen les condicions, les que es diguin, doncs el desnonament i el llançament sigui ràpid. Això generaria i tornaria a que el propietari recuperés la confiança i facilitaria molt, perquè en el fons, fixeu-vos, que estem parlant sempre de que hem de fer més habitatges, però no pas perquè estiguin tots plens, no? Hi ha molts habitatges que estan buits i aleshores o estan amb altres bandes del mercat, no? El que caldria és que a tots aquests habitatges que no estan al mercat de lloguer o que estan en el mercat d'habitacions o de turisme, tornin al mercat de lloguer. Això ja augmentaria moltíssim l'oferta.
Jutjats especialitzats en habitatge. Doncs és una gran idea, Joan Carles. No, no sé si algú de l'administració t'estarà escoltant, però sens dubte és una de les principals preocupacions ara mateix de la població, ho diuen totes les enquestes, i seria una gran idea per agilitzar els temes, perquè a vegades un desnonament triga a fer-se anys.
Sí, que això penseu que molt sovint també hem de pensar la realitat del nostre país. Aquí no és un país de grans propietaris. Vull dir, la major part del parc immobiliari està en mans de petits propietaris que molt sovint la renta que reben és un complement a millorar la pensió que estan cobrant. És clar, una persona que té un pis en lloguer i que compta amb aquest lloguer com a complement, què passa si no li paguen? I a més, triga més d'un any en recuperar la vivenda. Estem creant un gran problema. I això, al final, pues, és normal. Els propietaris veuen, o a vegades recuperen el pis i està destrossat completament. I no hi ha manera de poder obtindre una compensació econòmica per tornar a rehabilitar el pis i posar-lo a lloguer. Tot això heu de pensar que ha passat tantes vegades, durant tant de temps, que s'ha instal·lat en la ment del ciutadà i del propietari de que llogar és molt arriscat. I s'ha de trencar, això.
Clar.
I clar, trencar-ho posant topalls de lloguer, és a dir, només des d'una banda, amb un mercat com el que vivim, que és un mercat lliure, no funciona. I la prova és que, fixa't, Jordi, que hem anat parlant molt sovint i no s'està solucionant. Cada cop el mercat està més tensionat, cada cop més des de la política pues, es llencen uns brindis al sol en el que farem tants habitatges, però no arriben. No estan arribant.
Sí. Està clar que el topall no ha funcionat. De fet, amb tu ho hem comentat més d'una vegada, amb molts experts en habitatge amb els que parlem ens diuen que no només no ha aconseguit el que volia, sinó que més aviat ha aconseguit el contrari. Anem a veure una altra mesura que també ha anunciat el govern, a veure què et sembla. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha presentat un estudi que proposa limitar les vendes d'habitatges a les zones tensionades a immobles que només es puguin fer servir per viure com a primera residència. Això, per començar, és legal, això?
Legalment pot ser viable, però la qüestió és que s'ha de fer d'una manera acotada, temporal i, sobretot, amb una molt bona justificació de l'interès públic, perquè no estem deixant de crear una excepció a el que és la llibertat del mercat, no? És a dir, que jo només pugui vendre la meva vivenda a algú que la vulgui per la vivenda habitual. Ostres, és una restricció important, però, ja dic, si es justifica molt bé i es fa de forma acotada i temporal, doncs podria ser legal. Una altra cosa és si aquesta mesura realment soluciona el problema que tenim. Jo crec, personalment, la meva opinió, que l'efecte serà molt modest si no s'incrementa l'oferta. És veritat que pot refredar una mica la demanda especulativa, però en cap cas farà baixar els preus per si sol. Hem de pensar que en urbanisme la clau sempre és que hi hagi més sol i més oferta. Si no...
Més sol i més oferta, sens dubte, és la clau, i esperem que qui hagi de prendre nota l'aprengui, perquè la vivenda, l'accés a l'habitatge, cada vegada és un problema més acuciant per joves, i ja no per tan joves, per tothom. Joan Carles, moltíssimes
Jordi,
gràcies. Digue'm.
Jordi, bueno, sí, que de mesures que vagin a deixar realment aquell més oferta i més sol, hi ha molt poques, i les que hi ha són tímides.
Sí.
Molt tímides.
Sí.
Molt
no
bé, perdó.
No s'ataca l'arrel del problema. En fi, Joan Carles Codina, des d'Escoda Codina, Advocats i Economistes, segur que seguim parlant del problema de l'habitatge. Moltíssimes gràcies per estar de nou aquí al Duros al 4 Pessetes.
Moltes gràcies.